Carme Gasulla, que vostès ja coneixen, o potser no. Carme Gasulla, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Suposo que coneguda, ja.
No ho sé. La meva intenció no era ser coneguda simplement pel meu nom, sinó per les accions que hem fet al llarg d'aquests 4 anys. Espero que sigui una bona coneixença.
Començo gairebé pel final, també per una, no sé si dir, percepció de força gent, de si poden associar Carme Gasulla als Comuns Verds o dins aquesta espècie de maranya general. Està sent complicat associar Carme Gasulla a una formació que arriba de nou, que evidentment també hi ha moltes persones que havien estat vinculades amb Iniciativa, com la pròpia Carme Gasulla, etc, però que ve amb un nom nou dins un panorama en què, com sap prou bé Carme Gasulla, tot les esquerres també s'han repartit i s'han dividit, no? Està sent fàcil això d'identificar Carme Gasulla amb una formació nova?
Doncs jo crec que la feina que estem fent és molt important. Ara comentava fora de l'estudi, no?, que la campanya està sent molt positiva, molt enriquidora, hi ha un compromís brutal per part de la nostra gent, hi ha una implicació absoluta. Doncs un grup de persones, un grup de dones i homes que està integrada per gent que forma part de Catalunya en Comú, gent independent, que s'ha volgut afegir al nostre projecte i està arribant i estem sembrant aquestes llavors del canvi que volem que floreixin el dia 26 en forma d'un projecte engrescador, il·lusionant, transformador del nostre poble, que és el poble que estimem.
O sigui que gairebé aquests anys de legislatura de Carme Gasulla, com a regidora no adscrita, han acabat il·lusionant-la més que no apartant-la una miqueta d'aquesta política que a vegades és contundent, és cantelluda, és complexa.
La política és complexa, és cert, hem travessat moments intensos entre el 2015 i el 2019, però el que també creiem és que els somnis s'han posat a treballar i s'han posat a treballar precisament des d'aquesta convicció, des del compromís de que hem de fer avançar el nostre poble, hem d'humanitzar la política, hem de reduir les desigualtats, i al llarg d'aquests 4 anys la Carme, que és qui està parlant en aquests moments, ha après moltes coses, moltíssimes, tant que és el funcionament de la casa com un tipus d'acció política, de gestió política, que no compartim. El canvi que nosaltres proposem no és només un canvi d'alcalde o de govern, és un canvi de fer política, és una manera de fer política que pensem que ha creat aquesta desafecció entre els sitgetans i sitgetanes i l'Ajuntament, que ha anat 2 passes enrere de la realitat, que ha estat superada una vegada i una altra per les necessitats de la nostra gent en el tema d'habitatge, en el tema mediambiental, que és la clau del nostre programa, en el tema de la igualtat de gènere, i que, per tant, en aquests moments toca prendre partit i volem prendre partit i oferim el nostre compromís i les nostres conviccions per fer aquest canvi que tothom propaga. Amb això estem tots d'acord. Jo crec que hi ha unanimitat, segurament haurà sentit en aquest estudi, hi ha unanimitat que fa falta un canvi, però és una paraula que ha perdut sentit, sobretot si la protagonitzen aquells que han estat governant. Per tant, nosaltres el que proposem, que realment el canvi vingui des de la gent, perquè són els que protagonitzen precisament aquest esclat d'energies a les ciutats del canvi, com ha estat Barcelona i Madrid.
Tenim aquest pot transparent que la candidata Carme Gasulla obrirà i que intentarà vehicular d'alguna forma molts dels temes que a vostès els preocupen a partir de les respostes de la candidata.
Què penseu fer per resoldre la situació de la neteja i del reciclatge? Doncs la veritat és que és una gran pregunta, no? Perquè és una de les coses que malauradament el temps ens ha donat la raó, no? Nosaltres ja avançàvem, estàvem en contra d'aquesta nova contracta de neteja, i en la nostra proposta passava per remunicipalitzar el servei tal com s'ha fet a Castelldefels. Ja van dir que arribava molt tard, aquesta és la primera cosa, i que no arribaria a l'estiu, i el temps malauradament ens ha donat la raó. És evident que s'ha de fer un pla de xoc per l'estiu, la regidoria ja està treballant, però pensem una altra vegada que arribarem tant. Hem d'intentar ampliar aquests serveis, millorant els actuals, amb l'objectiu de que els ciutadans i les ciutadanes, i sobretot els turistes que ens arriben a l'estiu, es trobin en un poble net i en condicions. I a partir d'aquí veure com evoluciona aquesta contractació que està aturada, o bé la remunicipalització. Per nosaltres ha estat el gran fracàs del govern. És evident. No han entès la importància de la imatge, de la qualitat del servei de neteja, han arribat tard, com a molts altres problemes. Nosaltres tenim un pla de recollida de residus, que el que buscarà precisament el residu zero, i sobretot complir la normativa europea, que això no ha dit encara ningú, que el 2020 ens obliga a fer una recollida selectiva del 50%. Municipis com Sant Boi, que són exemplars, que han obtingut el Premi de Sostenibilitat a tot l'Estat, estan en aquests moments al 25%. Ja no vull ni pensar els percentatges que tenim a Sitges, que és evident que estan molt per sota. Per tant, és un dels temes més punyents i jo entenc que aquest no pot ser el titular d'un poble com el nostre, però de cap manera. I per tant, nosaltres donem resposta d'aquesta manera.
Dues qüestions a partir del que heu plantejat. Primera, enteneu, per tant, que s'ha de fer una inversió important per salvar aquests mesos fins que no hi hagi l'empresa que surti del concurs públic?
És que no quedarà una altra. De fet, ahir vam tenir les comissions informatives i ens parlaven del cost d'aquesta inversió, que s'anirà cap als 110.000 euros. Això és el que ens costarà afegint els 400.000 euros de reforç que es va fer en la contracta actual. Per tant, ja estem a la vora dels 600.000 euros de més amb un contracte que estava desfasat, que s'ha prorrogat i que no s'ha entomat com tocava. Anem tard, com anem tard en la política d'habitatge, com anem tard en la política medioambientalista. Per tant, el que personalment critico del que ha estat el govern de la vila ha estat això, arribar tard a tot arreu, anar dues passes enrere.
Segona qüestió, es pot municipalitzar un servei que importa a la vora d'uns 7 milions d'euros de pressupost i, a més, tenint en compte que la casa, des del punt de vista d'estructura organitzativa, a més d'una ocasió se'ns ha dit que ja està molt tensada precisament per la gestió de molts assumptes de molts àmbits diferents.
Nosaltres el que proposaven quan es va tirar endavant aquesta nova contracta és fer l'estudi d'aquesta remunicipalització. Ni tan sols s'ha fet aquest estudi. És a dir, no podem parlar de quines dificultats econòmiques o de personal pot tenir aquest estudi o aquesta possibilitat simplement perquè s'ha descartat. Però s'ha descartat fins i tot per grups d'esquerra, que són aquells que són proclius en principi a remunicipalitzar qualsevol servei. Per tant, és una cosa que no podem entendre. És a dir, ni s'ha posat damunt de la taula perquè arribem tard. No, és que ara sí que arribem tard. Una altra vegada arribem tard. És una opció que s'ha pres a Castelldefels, està funcionant molt bé i, per tant, estem parlant d'un contracte elevadíssim de diners. És a dir, serà impossible discutir amb el tema de diners, amb el muntant econòmic, perquè no tenim aquest estudi. A partir d'aquí, doncs, cadascú que faci la reflexió si el nostre poble ha millorat o millorarà en el tema de neteja.
Us ho pregunto, bàsicament, i per tancar aquesta qüestió, si com a candidata creieu que es pot garantir que la municipalització del servei d'escombraries es podria dur a terme en un municipi com Sitges i que, bàsicament, no portaria més problema que la gestió del servei?
Evidentment.
Sí?
Per tant, el que s'ha de fer és enfortir el múscul de l'Ajuntament, el que s'ha de fer és apostar per aquesta proposta, com s'ha fet a Castelldefels i s'ha fet en molts altres llocs. És a dir, és una qüestió de voluntat, res més que això. És una qüestió de voluntat i la voluntat en aquests moments no hi és.
Segona pregunta.
Què penseu fer per gestionar el desenvolupament urbanístic i impulsar el pla d'equipaments i mobilitat? Doncs bé, és una de les nostres grans propostes, sobretot perquè sabem que el Pla Local d'Habitatge 2015-2021 dibuixava uns Sitges amb una població cada vegada més envellida, on als joves els resulta impossible accedir a un habitatge, on hi ha un descontrol absolut de l'habitatge d'ús turístic i, a més a més, ens trobem en un poble precisament amb problemes de mobilitat, amb problemes d'espais i, per tant, la nostra aposta passa precisament per un plantejament del que és l'urbanisme molt diferent. De fet, nosaltres el que proposem precisament és un observatori sobre l'urbanisme en clau de gènere, no discriminació, per fer una diagnosi de gènere a l'àmbit urbanístic. Incorporem els principis d'urbanisme ecològic amb una ecoordenança, incorporem sobretot un pla per reduir la mobilitat de vehicles en Sitges i per crear aquests aparcaments dissuasoris al municipi, plans especials per esdeveniments puntuals, com pot ser el cas del Festival Internacional de Cinema, la revisió de la senyalística de trànsit, evidentment treballant en el que seria la infraestructura de bicicletes, que pensem que està completament fora del que necessita Sitges. Promovirem precisament aquests espais municipals que puguin esdevenir zones de cures comunes per a persones grans, dissenyant àrees adaptades a les seves necessitats i, sobretot, el que volem impulsar és una infraestructura verda del municipi, com una xarxa d'espais naturals i zones verdes que garanteixin la connectivitat ecològica, paisatgística, per oferir espais alternatius per al lleure en el medi natural.
Com que hi arribarem a la qüestió del medi, un apunt també a partir d'aquí. Amb un pla urbanístic ja aprovat i que, òbviament, genera tota una sèrie de condicionants, què es pot canviar?
Nosaltres el que proposem d'entrada és l'augment, des del punt de vista urbanístic, del benefici públic en les operacions urbanístiques per recuperar precisament la plusvalor que generen els processos de transformació urbanística, ampliant les cessions de sòl i sostres reservant el 30% d'equipaments i habitatge protegit. Per una banda, també proposem un terç reforç del Pla General, sobretot adaptat a un pla estratègic d'infraestructura verda i amb aquesta coordenança urbanística. La realitat ha canviat, però el pla general és un bon pla general, que passa que ha quedat desfasat respecte a la realitat que tenim hores d'ara.
Perquè tothom ens entengui, un terrafós és una modificació del pla general.
Correcte. Torno a insistir, sota aquest filtre, és adaptar-lo amb aquesta ecoordenança urbanística, que és la que proposarem quan arribem al govern, i amb un pla estratègic d'infraestructura verda.
Creieu que això és possible sense que l'Ajuntament hagi d'acabar, per dir-ho d'alguna manera, indemnitzant alguns propietaris perquè hi hagi modificacions d'aquest pla general que els pugui afectar?
Portem 54 modificacions puntuals del pla general. Per tant, és evident que l'hem de revisar. 54, amb molt poc temps. És evident que hi ha hagut implicacions econòmiques. El que passa que s'ha d'apostar per un model, no anar una mica amb dues passes enrere de la realitat. Hem anat resolent conflictes respecte a situacions puntuals, per això aquestes modificacions puntuals. Ara en el proper ple del dilluns hi ha la modificació d'un dels plans del Boronet, i el que, un tema més històric, que porta molts anys a demanar aquesta modificació del vial, que ara es convertirà en una rotonda, i per tant el que toca és evident nosaltres fer aquestes eines que ja aturin aquestes modificacions, que evidentment és la resposta, la conseqüència d'un pla general que en aquests moments no pot donar resposta perquè la realitat ha estat molt canviant.
Per tant, no esteu parlant tant de modificar un pla general, sinó de polir un pla general.
Polir-lo, entre altres coses, perquè el Pla General 2006 és un gran pla general que va trobar el consens no només de la majoria dels grups polítics, per cert, amb el rebuig d'alguns que en aquests moments estan governant, però amb el suport precisament d'Esquerra Republicana. Aquells que ara diuen que el Pla General el van fer nosaltres, el van fer els polítics d'aleshores, però sobretot la gent que va participar en un treball, i suposo que tu recordes, Vicenç, que va ser feixuc, però que va trobar en dos anys de feina un consens generalitzat. I és una bona eina, però que evidentment hem de polir i adaptar als nous temps.
Tercera pregunta. Què penseu fer pel turisme, el comerç i el desenvolupament del pla d'usos? I aquí hi fiquem l'oci nocturn i aquest debat etern entre la conciliació del descans i el lleure, les zones comercials i els pisos turístics il·legals.
Bé, doncs parlem en primer lloc dels habitatges d'ús turístic. Nosaltres no volem criminalitzar els lloguers turístics legals, però hem de deixar clar que la nostra proposta és lluitar contra l'oferta il·legal i sobretot de fer l'estudi i el seguiment dels legals. I de fet, una de les propostes que tenim precisament, que és transversal, no? Perquè aquesta idea de la sostenibilitat com a concepte, que actuen totes les accions del pla de govern, no només en el medi ambient, sinó també en l'urbanisme, també a via pública, també en la cultura, doncs passa efectivament per buscar aquesta sostenibilitat. I de fet, nosaltres el que proposem és un observatori del lloguer turístic, entre altres coses, tenint en compte que això és una realitat que ha vingut per quedar-se, però que genera tot un seguit de complicacions, en primer lloc que afecten la quantitat, l'augment de preu del lloguer dels pisos per persones residents. En segon lloc, l'afectació directament a l'oferta turística hotelera. I per tant, nosaltres pensem que s'ha de controlar i detectar aquesta oferta il·legal, i per això dotarem d'eines jurídiques administratives aquest observatori de l'habitatge per solucionar aquest problema i intervenir sobre ell. I a més farem aquest seguiment del legal, de l'oferta legal, valorant la possibilitat, que és una proposta que tenim al nostre programa, de que aquesta llicència no sigui de per vida, sinó que sigui revisable. Entre altres coses, això ho ha plantejat l'Ajuntament de Barcelona, perquè permet precisament fer la bona praxis, que és el que demanem. I aquest és un concepte molt important. No és tant simplement el controlar allò que és il·legal, que per suposat, sinó promoure un tipus de turisme que vagi en aquesta línia, no? Amb la bona praxi i amb un turisme de caire sostenible. El nostre model passa, torno a insistir, per una visió que sigui sostenible del sector des del punt de vista econòmic, però sobretot des del punt de vista mediambiental, amb bones praxis i a més amb una idea de que hem de trobar precisament un lloc comú i que hem de treballar de la mà. Regenerar les nostres platges perquè pensem que és un element fonamental. Som els únics que hem proposat precisament un model nou de com s'ha de treballar la qüestió de la sorra, de les platges. Pensem que el turisme és una eina fonamental i volem treballar al costat del sector. I, evidentment, la nostra proposta d'oci nocturn va adreçada especialment als joves. Ha de ser un oci nocturn creatiu, impulsant els nous talents i no tant un oci nocturn al carrer, simplement per anar passejant amunt i avall. Això totes les famílies que tenen adolescents ho saben, que realment els nostres adolescents en aquests moments no tenen un lloc on trobar-se, no tenen una manera d'oci nocturn que sigui saludable.
Per conciliar el descans amb el lleure, què es pot fer?
Conciliar el descans amb el lleure és buscar aquest consens que no enfronti veïnat amb el sector, que té tot el dret de fer el seu negoci, i aquí hem d'intervenir. Hem d'intervenir amb mediadors, hem d'intervenir amb una actuació consensuada, i el sector ha d'estar present en aquestes taules de negociació. Precisament l'empoderament de la gent passa per aquí, és a dir, estar en una taula de treball on no només es dediquin a fer opinions i ja està, sinó a prendre decisions. Perquè l'Ajuntament és de Sitges, no és l'Ajuntament de Sitges, és de Sitges, i això ha de quedar molt clar a partir del dia 27.
Quarta pregunta. De l'ordre ad libitum que treu Carme Gasulla. Què penseu fer pel desenvolupament de la cultura, l'esport i l'educació?
Bé, doncs una de les nostres grans propostes precisament passa per un projecte que anomenem Interseccions, que vincula la cultura amb l'educació i que el que pretén és precisament posar les persones al centre de les pràctiques culturals i educatives, i precisament el que volem és que les propostes culturals siguin una experiència educativa per a totes les edats, dins i fora del centre educatiu, i el que volem és connectar espais lectius i no lectius i fer aquesta cooperació entre la ciutadania, el professorat, els agents culturals per multiplicar les oportunitats per aprendre i créixer, sobretot als infants, als joves i les persones adultes, per fer ciutadans crítics, que és el que ens falta, Vicenç, ciutadans crítics des de la infància, des de ben petits fins als instituts, i crear aquesta transversalitat amb un projecte comú. Per això, a totes les escoles, als equipaments culturals, a les entitats, a la ciutadania, treballarem conjuntament per aconseguir millors oportunitats educatives i que tinguem una vila més connectada. I posarem un ampli ventall de possibilitats educatives i culturals a l'abast de tothom per aprendre des d'una experiència comuna. Des del punt de vista també de l'esport, nosaltres en primer lloc apostem sobretot per la participació de les entitats en presa de decisions, però també per un tipus d'esport que potenciï l'esport femení, l'esport de noies i l'esport no competitiu, i especialment l'esport adreçat a gent gran, que sigui salut, i també a gent jove que no vol fer competició. I per això tenim una aposta molt decidida per reinvertir precisament en les instal·lacions, per conservar-les, però per generar una altra mena de model que no és simplement el competitiu. A hores d'ara, l'activitat esportiva està concentrada en la competició gairebé. I això és el que no pot ser. Nosaltres volem ser un Sitges saludable, que genera un model molt concret. I, per acabar, la cultura també és sostenible. Per tant, una cultura que sigui sostenible econòmicament, no pot ser que tinguem un festival en aquests moments de cinema que any darrere any, des de fa 4, comenci a tenir problemes econòmics molt seriosos, sobretot perquè s'està enfrontant amb una situació molt greu. Estem fent modificacions de crèdits una vegada i una altra, aportant diners de les arques públiques perquè alguna cosa no rutlla. El festival de cinema en aquests moments té problemes importants econòmics. Volem que sigui un festival com ha estat fins ara, de primer nivell, però per tant hem d'apostar per aquesta sostenibilitat cultural, ambiental i sobretot econòmica.
Un apunt també a partir del que ens dèieu, del foment d'un esport o un determinat tipus d'esport que s'afegiria a l'actual, les instal·lacions esportives serien capaces d'engolir totes aquestes noves persones que entrarien dins aquest àmbit de l'esport que assenyala Carme Gasulla?
Doncs fa no gaire es va presentar precisament la diagnosi dels problemes que tenim a Sitges des del punt de vista d'instal·lacions. Tenim unes instal·lacions amb un sobreús brutal, que a més en aquests moments no compleixen moltes d'elles la legalitat i les normes bàsiques de seguretat. Per tant, és evident que s'ha de fer una inversió. Nosaltres proposem la construcció d'un nou pavelló esportiu. La diagnosi la té tothom. Les eines com fer-ho ja no tant. Ja fa molts anys que tots els que practiquen esport i esport de competició saben que el camp d'aigua dolç està completament desbordat, que el camp de pinsbens està exactament igual, però nosaltres apostem també per l'esport de lleure, l'esport en contacte amb la natura. Pensem que el Parc Natural de Garraf, que és una de les, precisament de les dels punts on els turistes valoren més positivament com a model i com el que és Sitges, l'hem de potenciar. Hem de fer esport de lleure i esport a l'aire lliure, i per això nosaltres també proposem que hi hagi almenys una pista esportiva en tots els barris de Sitges i que estigui en bones condicions, perquè l'esport també ve de baix a dalt. Com passa amb la cultura, si fomentem esportistes amb bona qualitat de vida, crearem esportistes amb també una visió del que és l'esport molt diferent.
Cinquena pregunta. Anem avançant en la llista de les 10 preguntes a Carme Gasulla. Què penseu fer per resoldre el problema social dels top manta, rodamons i sense sostre?
Bé, doncs són preguntes que tenen molt a veure, no? El que està clar és que no ens agrada que es polititzi el tema del top manta. Això per començar, sobretot perquè la problemàtica del top manta està molt manipulada, especialment pels partits de dretes, no? Volem sobretot plantejar que això no és una actuació concreta i només de Sitges, que no és una actuació global, no és una actuació, perdó, policial, sinó que ha de ser una actuació global més enllà de la repressió puntual. Demana una resposta política. I la resposta política ha de ser del consens. Altres ciutats tenien mantets descontrolats i ara tenen venedors ambulants. Per què? Doncs conviuen precisament amb el comerç formal. I nosaltres pensem que la manera de solucionar el top manta demana molta voluntat política, una resposta conjunta que valori en primer lloc la legitimitat del comerç legal, la millora de la qualitat de la vida dels manters i la gent que treballa en aquest entorn. I és evident que el fenomen ha estat molt canviant, perquè abans el material que venien els manters no el pagaven, el pagaven un cop venut, i ara el paguen prèviament. I això genera també, doncs, tot un seguit de problemes polítics. Ha d'haver un canvi d'actitud, i nosaltres pensem que hem de mirar altres models. Per exemple, a Blanes s'ha regulat la venda amb permisos d'ocupació. A Salou han apostat per una alternativa social en la qual es permet fins i tot mercats ambulants autoritzats, però on es prohibeix la venda de falsificacions. Què és el que diu el síndic de Greuges? Doncs el síndic de Greuges proposa que es posi l'accent en trencar els canals de distribució dels productes i en fomentar polítiques socials efectives d'inclusió penalitzant venda de productes il·legals. A nosaltres no ens agrada, i això també vull que quedi molt clar, no ens agrada veure personal de seguretat passejant amb gossos. No ens agrada, no és el nostre model. Pensem que aquesta no és la imatge que ha de donar Sitges per perseguir el top manta, no és aquesta la imatge, i per tant creiem que és una altra línia. Molts partits de dretes et diran que la repressió policial és la millor per resoldre el tema del top manta. No és veritat, el que fa és traslladar el poble del costat, però el problema no s'ha solucionat. Per tant, el que demana és una voluntat política i tornar a seure en una taula i continuar treballant. Hi havia una taula de treball del top manta que es va quedar amb no res.
Això no s'arregla d'avui per demà.
Evidentment, és que qui digui això, està mentint. És evident que és un fenomen global, mundial, i que hem de resoldre entre tots. I aquí demana també molt consens i molt seguiment. La policia ha de fer la seva feina, però també els serveis socials. I no pot ser que simplement actuïn un d'ells. És un problema prou important. Però és evident que hem de tenir, doncs, aquestes actuacions, i aquestes actuacions en moments determinats de caire policial, però amb el seguiment posterior.
Un apunt també a partir d'un altre del que ha estat tema de debat en aquesta legislatura. Defenseu el projecte de Can Pere Mestres o de quelcom semblant a aquell projecte, el sentit final d'aquell projecte?
El sentit social, òbviament, sí, no pot ser d'una altra manera. El sentit social no. Nosaltres, com a molts altres projectes, com per exemple el de la llotja de pescadors, nosaltres la finalitat la consideràvem molt lloable, igual que el festival del Terramar. Precisament una proposta que totes aquestes propostes que ens agrada en la seva finalitat, però no com s'ha fet. Per això et deia que el canvi no és només canviar de govern, és canviar la manera de fer política, i aquesta manera de fer política s'ha de fer amb les coses correctament elaborades. La masia de Can Pere Mestres va ser un bunyol legal i ningú ha pagat cap responsabilitat. Ningú, no ha passat absolutament res. És a dir, es proposava de fer un projecte en una zona verda i urbanísticament allò tenia responsabilitats penals i es va tirar enrere. Algú no ha fet les coses bé, però aquest algú no ha pagat les conseqüències. També va passar el mateix amb la llotja de Can Pere Mestres. Recordo, Vicenç, la primera vegada que em vas entrevistar, que la recordo amb molt d'afecte, abans t'ho he dit.
La llotja de pescadors,
justament, per la llotja de pescadors, que ja avisava que aquest projecte no tiraria endavant simplement per una qüestió de legalitat. I el temps, malauradament, ens ha donat la raó. I aquí també s'han comès errades i no hi ha hagut conseqüències. Això és el que torno a posar damunt de la taula. No ens pot tornar a governar aquells que no han estat capaços de fer les coses ben fetes. Han perdut el crèdit, han perdut la credibilitat, i per tant nosaltres apostem per projectes com aquest, per suposat, però ben fets.
11:38, avancem. Què penseu fer per resoldre les reivindicacions dels veïns de les botigues i Garraf?
Doncs bé, és una pregunta que segurament a moltíssima gent li deu coure, no? El que és evident és que els veïns de les botigues i el Garraf estan descontents, tothom està d'acord. Per tant, pensem que aquests 8 anys s'ha perdut el temps. No ens hem posat a treballar amb ells de manera consensuada i això ha esclatat. I ha esclatat en forma de proposta política i proposta de les eleccions municipals. Per tant, aquests veïns i aquestes veïnes pensem que ens els hauria d'haver escoltat fa molt de temps, però no només escoltat, sinó fer un projecte de treball conjunt amb accions concretes. I l'evidència de que això no ha funcionat és que en aquests moments aquests veïns fan una proposta política i es presenten a les eleccions municipals. És la història d'un fracàs. És la història d'un fracàs. Per tant, aquell que digui que no era possible parlar amb els veïns i les veïnes també no està dient la veritat. No és només parlar, sinó tenir un projecte d'inversions anuals per donar sortida a les seves reivindicacions. Segurament totes no són possibles, però moltes d'elles sí que ho són.
Sembla que aquest és un fracàs crònic, no? Perquè, vaja, teníem el representant d'un Margalló ahir, però en qualsevol cas, en qualsevol ocasió que hem parlat amb els veïns de les botigues, això es perd en la nit dels temps, aquesta sensació de greuge comparatiu respecte a la resta de vilatans del municipi. Per tant, diguem-ne que el mal fa anys que s'arrossega.
Sens dubte, però aquesta desafecció mai s'havia produït, Vicenç. Aquesta desafecció, aquesta explosió de reivindicació de la gent de les botigues i el Garraf mai s'havia produït. I és veritat que les seves reivindicacions al llarg del temps s'han anat posant damunt de la taula, però també que en el seu moment es va fer una inversió anual sobre accions molt concretes. Per tant, la desafecció que tenim en aquests moments és molt greu i molt difícil de resoldre, sobretot perquè la sensació que tenim és que el veïnat de les botigues i el Garraf està disposat a tot.
Un apunt només a partir d'això. Plantejaríeu en alguna ocasió una consulta o quelcom semblant sobre la...
Les consultes, els referèndums, tot el que sigui copsar l'opinió de la gent, benvinguda sigui, per suposat. És a dir, jo, el que passa que el que no
la
pot ser...
La d'una hipotètica segregació, també?
Anem a parlar de què és el que volen els veïns i les veïnes. A mi m'agradaria, i ho dic amb el cor a la mà, que no marxessin. Per mi és la història, torno a insistir, d'un fracàs. I de la mateixa manera que en el seu moment, doncs, amb altres indrets d'Europa, doncs, quan es va parlar de la independència d'Escòcia, doncs, en aquells moments el president del govern britànic va demanar que es quedés a Escòcia a Gran Bretanya i que fos anglesa, doncs jo dic el mateix, jo vull que es quedin i faré el possible perquè es quedin, intentaré donar respostes amb el nostre govern perquè es quedin, perquè estiguin contents com els altres veïns de la resta de Sitges, perquè són veïns i veïnes de Sitges i treballarem per tots els veïns i veïnes de Sitges, no per uns pocs, sinó parlo d'ells, no per uns concrets, sinó farem el bé de tothom, el bé comú.
Una nova pregunta. Carme Gasulla no remena, va agafant a lo que salga. Què penseu fer per millorar la seguretat?
Bé, doncs, quan es parla de seguretat, sembla que els governs d'esquerra...
Si és que veritablement enteneu que hi ha problemes de seguretat o que hi ha ciutadans i vilatans que es poden sentir en situació de vulnerabilitat des d'aquest punt de vista.
Bé, quan es parla de seguretat, sembla que els partits d'esquerra no tinguem model de seguretat i el que és curiós és que justament en llocs on governa la dreta hi ha més problemes de seguretat. Podria posar un exemple, als Estats Units amb el Donald Trump. Per exemple, és a dir, la seguretat com a concepte de repressió és un, la seguretat com a concepte d'estar tranquil, de veure que el teu poble t'acull, que el teu poble et cuida i que el teu poble et protegeix, és el nostre model. I aquest model passa, en primer lloc, evidentment, per aquesta sensació de seguretat que tenen molts veïns i veïnes a llocs molt concrets de la vila, l'hem de copsar. Encara que no hagi denúncies concretes, sinó hem d'anar a buscar-la. Per tant, ha d'haver un increment de personal vinculat a la seguretat, no només de policia local, i ara parlaré de policia local, sinó també de les figures del referent, del mediador, d'aquella persona que sigui el referent de proximitat en barris molt concrets. Estic parlant, per exemple, a la zona de Joan Tarrida, on molts veïns i veïnes, i sobretot el col·lectiu LGTBI, es queixen de precisament d'aquests problemes de seguretat, que després moltes vegades no es manifesten en denúncies, o sí, però és evident que hem d'atendre les seves necessitats, hem de treballar plegats. Una de les propostes que nosaltres tenim en el tema de seguretat és que veïns i veïnes formin part de la Junta de Seguretat local. Per què? Perquè per què no? És a dir, per què no? Per què no poden formar part? Per què no poden escoltar i veure les dades? Per què no poden escoltar i aportar? Per què no poden, fins i tot, protagonitzar les accions? Pensem que hem de ser transparents. L'altra qüestió referent a la policia local. Aquí ens queixem de que tenim poca policia local i, de fet, això és cert. Els efectius estan per sota del que necessita Sitges. Però quan es demana a la Generalitat que incrementi el nombre de places de policia local, casualment el mateix color polític del govern de Sitges, doncs es denega aquesta possibilitat. Per tant, el que no pot ser és que el que passa a Sitges estigui a expenses del que passa a la plaça Sant Jaume, amb una banda de la plaça Sant Jaume, no a l'altra, on governa Ada Colau. Hem de posar totes les eines perquè aquesta sensació que tenim desapareixi i perquè tinguem un poble segur, però sobretot acollidor, i que vagi més enllà del que he dit abans, no? De la repressió. El concepte de seguretat no és només la repressió, és la intervenció, és una feina social, és una feina de seguiment, que a més jo, els efectius de la policia local de Sitges, els efectius limitats que tenen, fa molt bé. I aquí, precisament, llenço un brindis per ells, perquè moltes vegades se'l menys té i s'oblida de la quantitat de coses que han de fer amb molts pocs recursos. Per tant, primer de tot, que es compleixi la llei de seguretat ciutadana, que està des de fa molt de temps sense desplegar a Catalunya, precisament per culpa dels governs de dretes, els governs de Convergència i en aquests moments els governs de Junts per Cat i Esquerra Republicana.
A partir del que heu comentat, mentrestant, què es pot fer? Si hi ha una dificultat evident per augmentar la plantilla de la policia local, intentar complementar el servei de la policia local amb seguretat privada és una opció o no?
A nosaltres no ens agrada, no agrada que sigui la seguretat privada i molt menys el que he dit abans, amb la figura dels gossos. No ens agrada, primer, perquè portem una política de caire animalista molt, molt impactant. De fet, proposem una regidoria de tinença responsable i benestar animal precisament per proporcionar totes aquestes sortides i aquest recolzament econòmic i sobretot social amb la gent que treballa de manera voluntària, les associacions voluntàries, per exemple, per preservar les colònies de gats o per tenir cura dels gossos abandonats, etc. Això per una banda. I per una altra, nosaltres pensem que hem d'incorporar la figura del mediador, és a dir, de l'agent cívic, que pensem que pot ser una bona eina precisament per, i fins i tot la policia local ho diu, no? És a dir, que per no arribar a la policia per fer aquestes intervencions, que moltes vegades no poden donar resposta perquè no donen l'abast, i aquest agent cívic seria l'eina de transició fins a arribar...
És a dir, preferiríeu substituir seguretat privada, concepte de seguretat privada, per agents cívics?
Totalment.
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 Una nova pregunta. Què penseu fer per, batu a l'olla, resoldre el problema de l'accés a la vivenda?
Doncs nosaltres proposem, és per nosaltres la gran proposta, no? Un pla de xoc de mesures urgents per l'habitatge assequible. Mesures que van des del programa Sitges Lloga, que el que fa és incorporar habitatges buits. Nosaltres creiem que no és tant fer més habitatges, sinó recuperar el mercat de l'habitatge assequible el que tenim. I de fet, el nostre programa Sitges Lloga el que fa és incorporar aquests habitatges buits, bé, que no es volen llogar, perquè formen part del lloguer turístic, legal, espero, o bé simplement perquè estan buits perquè necessiten tot un seguit de reformes, perquè necessiten intervencions concretes. Llavors nosaltres el que oferim precisament és aquest programa, que el que fa és ajudar fiscalment en temes de reformes, en temes de rehabilitació, els propietaris perquè posin a disposició d'un parc d'habitatge públic els seus pisos. Estem parlant de més del 25% de l'habitatge de Sitges, que no sabem qui hi ha dins, no sabem si estan ocupats. I per tant, primer l'hem de detectar i oferir aquesta possibilitat. El Sitges Lloga el que fa és incorporar tots aquests habitatges que, torno a insistir, estan en el mercat lliure, no? I fer aquestes aportacions, sobretot des del punt de vista d'ajuts i des del punt de vista del que seria reciclar el que tenim i aprofitar el que és un dret per nosaltres totalment innegociable, que és el dret bàsic d'un habitatge digne per a tothom. Aquest pla de xoc té 20 mesures molt concretes, entre altres, doncs garantir que cap llar a Sitges pateixi la falta de subministrament d'aigua, llum o gas per incapacitat econòmica, per pagar els rebuts, estimular la creació de cooperatives en cessió d'ús mitjançant l'accés al crèdit i facilitant els tràmits administratius, l'adquisició de vivenda per part de l'Ajuntament, perquè no en tenim, per tal de crear una borsa d'habitatge que generi un parc d'habitatge que inclourà habitatges protegits de lloguer, habitatges d'inclusió, habitatges de xarxa de mediació, creació d'espais també de l'anomenat cohabitatge per a grups socials diversos que anirien des de la gent gran a la gent jove, famílies monoparentals, adquisició d'habitatges, evidentment, d'ús d'habitatges provenents dels bancs, i després buscar altres formes, que això també és important, del que són les tinences d'habitatge, per exemple, la cessió d'ús. És a dir, ens estem simplement enfocant amb el que es farà a la plana. No, amb el que es farà a la plana no és suficient perquè s'ha acabat el sol, això estem tots d'acord. I és evident que hem de buscar altres alternatives, i el que lamentem és que no s'hagi fet cap política d'habitatge assequible en aquests darrers 8 anys. Quan governa a la dreta, no hi ha cap model d'habitatge assequible. Simplement es deixa que el mercat reguli. Hem d'intervenir sobre el mercat. I el que és més greu, quan s'ha fet aquesta proposta d'intervenir sobre el mercat, ara fa ni 5 dies al Parlament de Catalunya, una moció nostra que demanava precisament que els ajuntaments poguessin posar topalls en el lloguer del mercat lliure...
Perquè ara no tenen competència per fer-ho, no?
Exacte. Es demanava que es tingués aquesta competència. Casualment, qui va votar en contra? Junts per Catalunya, el PP i Ciutadans. I qui es va abstenir? Esquerra Republicana i el PSC. Per tant, no hi ha molta voluntat d'entrar a regular el mercat. Tot el contrari, tornem a estar a expenses del mercat. I això, especialment a Sitges, és molt perillós, perquè el que farà és que els nostres joves hagin de marxar. Els nostres joves i molta gent de la França mitja, de rendes mitjanes, que no poden accedir al mercat lliure, que en aquests moments també han de marxar. I ja no parlo de les dones que estan, per exemple, separades amb nens. No fa gaire, una dona s'acaba de separar, una dona molt propera, amb dues criatures, que va demanar precisament una sortida de la seva situació, no se li va poder donar resposta. També vull deixar sobre la taula que ara se n'han recordat que teníem un problema de l'habitatge. El problema ve de molt lluny, ve des de que no s'ha fet cap mena de promoció d'habitatge. Fa no gaire, en el pressupost, si no recordo malament, de l'any passat hi havia una partida dedicada de 50.000 euros a ajuts al lloguer. Aquests 50.000 euros es van acabar amb no res, va haver molta més demanda que oferta. Ara s'ha triplicat, ara se n'han donat compte. No, les polítiques han d'anar per damunt de la realitat, per davant de la realitat, perquè la realitat et menja precisament una vegada i una altra i et dona aquesta bufetada terrible, que és el tema del dret a l'habitatge, que és un dret que està per sobre de qualsevol.
Ens queden 10 minuts, dues preguntes. Més les 3 del bonus track, que ja ho saben vostès, que sempre intentem fer. Què penseu fer per afavorir l'assistència social sanitària i la reobertura del CAP?
Bé, doncs mira, una de les propostes que nosaltres tenim en el tema de precisament de la sanitat és, en primer lloc, evidentment que estem en la línia de la reobertura del servei nocturn de l'actual CAP, però no només això, ho hem fet en el Parlament, hem entrat una vegada i una altra la proposta de reobertura d'aquest CAP nocturn, el servei nocturn i d'altres. Però no és només un tema del servei nocturn, sinó aquí va en consonància, malauradament, amb el tema de les farmàcies. No? Si la normativa actual impedeix que les farmàcies no puguin tenir aquest servei de 24 hores perquè no hi ha un CAP obert les 24 hores, el primer que hem d'atacar és això, és a dir, aquesta normativa. Per una altra banda, vull també recordar que el CAP que tenim a Sitges està en precari, amb un personal treballant en unes condicions lamentables, no només a Sitges, sinó a molts llocs. De fet, no fa gaire, hi va haver una vaga important del personal precisament reivindicant els seus drets laborals, amb poques eines, amb pocs recursos. Per tant, s'ha de dotar de recursos aquest CAP i a tots, però especialment el CAP de Sitges, que ha de donar resposta, especialment a temporada turística, a tot un seguit de demandes que van més enllà de la població resident, si no és la població turística.
M'aturo un moment aquí. Què pot fer l'Ajuntament amb una competència que no és seva i que, vaja, diríem que l'estadística ha demostrat que ni tan sols en aquestes èpoques de l'any en què Sitges triplica la seva població s'ha pogut fer algun pedaç, això? Ara se'n parla que sí, que potser sí que es podrà fer, però en qualsevol cas, fins ara no hi ha hagut possibilitat de fer-lo.
En primer lloc, ser coherent allò que es diu a l'Ajuntament de Sitges, que es digui el mateix en el Parlament. I no només parlo de Junts per Sitges o Junts per Cat, sinó també parlo de la CUP. És a dir, quan es va parlar a la Comissió de Sanitat d'aquesta proposta de reobrir el CAP nocturn, el representant de la CUP al Parlament, no a Sitges, es va aixecar i va marxar. Per tant, s'ha de ser coherent amb les accions. El que es decideix a Sitges ha de ser igual que es faci en el Parlament pels seus grups representants en el Parlament. En segon lloc, evidentment, el que nosaltres proposem és reforçar. I com s'ha de reforçar? Mira, és més, nosaltres proposem un segon CAP. perquè el creixement de Sitges demana un segon cap. Nosaltres proposem que la sanitat és innegociable, la salut és innegociable, i per això oferim aquesta possibilitat de que, per exemple, el dentista sigui municipal, que hi hagi una proposta de dentista, com s'ha fet a Barcelona, que un servei com és el del dentista, que és caríssim, que molta gent que està en límits de pobresa molt flagrants puguin accedir a un dentista, perquè el dret a la salut també és un dret innegociable. Eines hi ha moltes, no s'ha fet cap. Simplement es fa el discurs de que ja farem. Doncs fem-ho. És a dir, en aquests moments, el que deia abans, no? És aquí, aquests somnis que s'han començat a manifestar amb les ciutats del canvi, també s'han de manifestar a Sitges.
La darrera pregunta, que és la que em sembla, si la memòria no em falla, que ens quedava. Què penseu fer per les platges i per la conservació del medi?
Bé, doncs nosaltres és evident que la nostra gran proposta, per això es diem Verds, té a veure amb el medi. De fet, en aquest planeta sotmès amb una crisi ecològica global, el model econòmic que tenim a l'actualitat, que és un model basat en els diners ràpids, posa en perill la vida i el benestar de moltíssima gent. En la nostra mirada del que ha de ser l'acció política en general ha de ser una mirada transversal que vagi des del que nosaltres anomenem la justícia ambiental, no? En totes les polítiques municipals, tenint en compte, a més, qüestions com el control i gestió de recursos naturals, així com l'accés i democratització dels aquests recursos cada vegada més limitats en solucions democràtiques. I per a nosaltres l'eina més important és la justícia ambiental. I per això el que creem d'entrada és el recurs. El recurs és una gran àrea de sostenibilitat que direm precisament ciutat sostenible, de la qual dependran regidories com medi ambient, entorn natural, educació per la sostenibilitat, eficiència energètica, residus, neteja, salut pública, tinença responsable i benestar animal i platges.
Això dins una regidoria, una gran àrea. Regidoria, una àrea de sostenibilitat?
Una àrea de sostenibilitat. A partir d'aquí, doncs, tenim un pla d'acció per l'energia sostenible que va des de l'enllumenat, els semàfors, els equipaments, les flotes de vehicles, els transports públics, buscant aquest nou model energètic del 100% renovable, amb un pla de mobilitat sostenible que titulem Amb les mans a la butxaca. Ens agradaria que Sitges es pogués caminar amb les mans a la butxaca. Aquesta, diguéssim, justícia amb el control ambiental, qui contamina, paga, però també incentiva qui no contamina, i pel que fa al medi ambient, nosaltres pensem que és el gran oblidat d'aquests darrers anys. Una vegada i una altra nosaltres hem estat al costat de la defensa dels nostres espais verds. La gran diversitat i riquesa del patrimoni natural està greument afectada pels efectes, en primer lloc, d'un urbanisme poc sostenible dels darrers anys i, evidentment, el que fa referència al litoral, no? La nostra proposta de regeneració de manteniment dels espais naturals, especialment el de les platges, passa en primer lloc per la creació d'una taula de treball sobre la sostenibilitat de les platges, una taula de treball regional, formada sobretot per experts i per tècnics. El que no pot ser és que el que va passar amb la proposta de l'espigó soterrat
de la platja de Sant Sebastià,
que quan va obrir concretament una persona, que va ser el Pere Andreu Bach, des d'aquí li vull donar les gràcies per haver fet aquesta contribució al benestar de Sitges i al bé comú, doncs es va adonar que hi havia errades prou importants com per a més revertir negativament el que és la platja de Sant Sebastià, que és una de les platges més emblemàtiques de Sitges. Per tant, necessitem una taula de treball. I en segon lloc, nosaltres fem una proposta agosarada, valenta, que hem d'estudiar, que és aquesta proposta de reciclatge, d'economia circular, que el que fa és no buscar la sorra dins del mar, sinó portar-la de terra. Amb un projecte que s'està fent en un poble de Màlaga, que està reconegut per la Unió Europea, precisament amb un projecte amb fons europeus, i el que tracta és utilitzar precisament el reciclatge del material de la construcció, sobretot el material petri, per tant de construir sorres el més sostenibles possibles. Per tant, sostenibilitat, medi ambient, per nosaltres és la peça cabdal del que ha de ser l'acció municipal. I vull recordar que els joves i les reivindicacions medioambientals, i ho hem vist en aquests dies, estan molt lligats. Tenim un jovent que està molt conscienciat en el tema del canvi climàtic. I, per tant, hem de fer servir les dues eines, els nostres i les nostres joves i el medi ambient.
En 3 minuts, 3 preguntes. Tocareu els impostos?
Nosaltres aplicarem la tarifació social. És a dir, tenim molt clar que pel que fa referència a la fiscalitat del govern, s'establirà un model precisament de tarifació social. És a dir, que cadascú haurà de pagar en funció de la seva situació econòmica, però també de la seva situació social, familiar i fins i tot diria que laboral. Aquesta és la nostra primera proposta.
Segona pregunta. Amb qui no pactaríeu mai?
evidentment amb els grups que són de dretes i que no tenen res a veure amb les nostres polítiques, i que són polítiques feministes, són polítiques d'esquerra, són polítiques del bé comú.
I tercera, creieu que els catalans haurien de poder votar en un referèndum si volen la independència o no, i creieu que l'Ajuntament i el seu govern s'han de posicionar sobre això?
La primera part de la pregunta te la respondré ràpidament. Nosaltres estem a favor d'un referèndum. La segona part, pensem que no toca que l'Ajuntament
es posicioni
com a una eina bàsica de govern, que es posicioni en un moment determinat, ja ho ha fet, de fet, i hem de continuar en aquesta línia. Però pensem realment que el que toca en aquests moments és posar a treballar els somnis i fer que, torno a insistir, no?, que aquesta força, aquest esclat d'energies que s'han produït en ciutats, com he dit abans, doncs es materialitzin. És la gent qui ha de canviar la situació, i nosaltres evidentment creiem que portem massa temps amagant les desigualtats a Sitges sota el tema nacional, i no toca.
Arribem a les 12. Quin final de curs tindreu, eh? No es pot negar.
Sí.
Vaja, els alumnes poden tenir un final de curs, però la professora, com us ho combinareu, això?
Home, en aquests moments he fet ús del permís que tenim els funcionaris, però doncs treballem molt, perquè jo, que, bueno, tampoc vull les afloretes, però treballo moltíssim.
Però és a dir, el permís us dura fins a final de curs?
No,
o quan
ara,
acabi,
ara, no,
quan
no.
Acabi la jornada electoral,
se'n tornem-hi
a l'escola?
Ja m'estan esperant.
Carme Gasoller, gràcies.
Gràcies a tu, Vicenç.
Com en tots els candidats i candidates, sort.
Gràcies.
Que hi hagi sort per tothom.
Molt bé.
Demà hi tornarem a partir de les 9. Que passin un molt bon dimarts. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.